En una època saturada d'autoficcions, amb una indústria editorial sovint orientada a la novetat com a valor per se, la veu d'Irene Solà és una veritable reconciliació. La seva obra en reconcilia amb els orígens perquè veu i s'alimenta dels milers de matisos del verb narrar. És un cant i un homenatge permanent a l'art d'explicar històries. I és un projecte literari multiforme que, en lloc de perdre's pels camins erràtics d'un jo hipertrofiat, sap dialogar amb disciplines artístiques que ultrapassen la lletra. I a la vegada sap mirar enrere, sap recollir amb gratitud l'herència dels mestres i sap també que sovint les millors històries habiten a les cases d'una gent que no surt al cànon. I quan canta Irene Solà, la memòria balla. Avui a Ciutat Maragda parlem, doncs, amb Irene Solà i amb Maria Boigues sobre la seva narrativa formada pels dics i ara també per aquest canto jo que ha merescut l'últim premi Llibres Anagrama. I el Joan Lluís Lluís ens portarà la Barcelona de Jean Genet. Avui, per tant, des dels núvols, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Canto, me levanto, e me diverto tanto, tanto. Tu sei un vero incanto, soltanto averti accanto vuol dire non sai quanto, sei uno schianto.
I obrim avui saludant la Irene Solà. Què tal? Benvinguda.
Hola.
Maria Boigues, com anem?
Com anem? Molt bé.
I avui entre les mans, ja ho sabeu, l'últim Premi Llibres Anagrama, Canto jo i la muntanya balla, una festa, un festival de veus, que narren de punts de vista, no? I totes elles lligades, això sí, per un fil, per un paisatge comú, que és la Vall de Camprodon, Prats de Molló, estem en aquell territori, eh?
Exacte. Sí. La novel·la es construeix a partir de totes aquestes veus i totes aquestes perspectives de tots aquests que viuen, que habiten o que creuen o que passen per aquest tros de món. I tots, no només les persones, també.
Efectivament. Que a més a més és un territori molt, molt historiat perquè té les dues parts, la part històrica també de pas, no? De pas cap a França i en alguns moments es convoca, ja hi entrarem, però també les històries en un altre sentit, les històries vinculades a la terra, a la natura, en el sentit de faula i de rondalla, que tenen molta importància.
Exacte, sí, hi ha tota una capa, no? Tot un pòsit de llegenda i de història i narrativa popular molt, molt present. No? Jo sempre dic que això hi és a tot arreu, però definitivament allà també. Sí.
Quantes portes d'entrada, Maria, té aquest llibre amb el qual jo sé que fa setmanes que estàs entusiasmada, no? I per això dic que hi ha microhistòria, macrohistòria, hi ha llegenda, hi ha veus, en fi, hi ha, jo crec que moltes maneres de començar a gaudir-ne, no?
Sí, bé, jo havia començat a gaudir molt l'estiu passat amb els dics. La primera novel·la que vas publicar a l'altre editorial i que tenia, no sé per què, hi ha un títol que a mi m'agradava molt, aquesta cosa de dics, aquesta cosa d'un llibre que declara una contenció i que ja t'imagines que trenca la contenció per totes bandes un cop l'has obert i que és ben bé el que et passa. I que és un llibre que em va fer retrobar, saps, en plena canícula, l'estiu passat va ser una cosa bastant ferotge, no es podia fer absolutament res, estaves desesperat de calor en un sofà, i em va fer passar 2 dies seguits de lectura, de lectura ben ben enganxada i trepidant, absolutament encantadors, perquè sí, diem que són novel·les, podem dir que són novel·les, però són enfilalls de rondalles. I els dics, d'alguna manera, potser encara més que el canto jo, bé, això no ho sé, però... I el cert és que una de les coses que a mi em va entusiasmar molt és de veure un artista contemporània, perquè, a més d'escriptora, ets artista visual i et mous per territoris que no són gens el del folclore ni el de la tradició, tal com molta gent ho pot entendre, de veure un artista arrelar i empaltar-se amb tanta devoció i al mateix temps amb tanta llibertat en el món de la rondalla i jugar a la rondalla i establir amb el lector el plaer d'algú que sap explicar rondalles. Hi ha una cosa molt regressiva i molt infantil en la lectura dels teus llibres, però en el millor sentit de la paraula, que és ben bé, fa ressorgir l'infant que els adults portem a dintre, i això és màgic.
Que bonic, m'agrada molt tot el que has dit. I sí, és veritat, jo tinc un interès molt fort per les històries, no? Sempre dic, per les històries en general, m'agraden totes les històries. I en aquest conjunt de, no, de històries que corren pel món, m'agraden molt les rondalles, m'agraden molt els contes, m'agraden molt, no, tota aquesta tradició, m'agrada molt que m'expliquin contes i m'agrada molt explicar-ne. I sí, evidentment, hi ha un pòsit de tot això en el que escric, tant en els dics, com tu deies, com en el canto jo. Totalment.
Fixa't que, a més, venim d'aquests materials diversos, no? El substrat històric i de faula, i en tots els casos lligats per una noció que fa no gaire, aquí també parlàvem en una sessió fa 15 dies, que és la idea d'oralitat, no? I fins i tot amb persones, m'imagino, que t'has anat documentant, que t'han anat explicant també els seus records d'aquella època.
Totalment, sí, jo una mica en el canto jo, sobretot, he procurat imaginar-me el paisatge, el territori, com un espai cobert d'història, és cobert d'anècdotes, i el que he anat fent és rascar, és buscar-les, és no, anar-les trobant i anar-les tocant una darrere l'altra. I en totes aquestes capes de històries, i són totes aquestes, no? Hi ha la capa de història històrica, no? Els republicans marxant pel camí de la retirada per tota aquella zona. També hi ha la màgia, no? La literatura, també hi ha la mitologia a damunt d'aquest tros de territori. I llavors també hi ha les anècdotes, les vides de tothom, com dèiem, no? De les persones que hi viuen, dels fantasmes que s'hi passegen, dels animals, de les tempestes, i sí que jo m'he anat imaginant doncs això, el territori com cobert de rastres de cargol transparents, o com un estrat geològic.
Sí, i de formes de vida superposades que de vegades entren en contacte i no saben gaire què els passa, que això també, i que pren formes molt diverses. Però hi ha molta llibertat de moviment, no? En aquests llibres. Dic en aquests perquè per mi ben bé formen un tot. És a dir, per mi els dics i canto jo són dues novel·les germanes que disfrutes enormement en l'una com en l'altra, i que al mateix temps és com si... Em fa la sensació, no sé si és així o no per tu, que has necessitat donar encara expansió a una veta que t'havia sortit ben bé amb els dics i que necessitava continuar. I és la sensació que he tingut jo, i que és una sensació molt agradable, t'he de dir, per un lector, de pensar, això continua, encara hi ha una muntanya que és la germana de l'altra que m'hi puc passejar. Però el cert és que és molt divertit això, com les coses, i dic les coses perquè hi ha de tot, hi ha vaques, cargols, hi ha persones, hi ha fantasmes, tu ho has dit, entren en contacte les unes amb les altres, de vegades és en forma de col·lisió, hi ha xocs molt divertits, quasi de pel·lícula còmica, i de vegades de manera força inquietant també, perquè hi ha també l'inquietud de l'univers dels fantasmes. Això és una cosa que, no sé què t'ha semblat a tu, David, per mi és una cosa que m'ha interessat molt en els teus llibres. Els fantasmes. I hi ha un altre món que et sembla que t'importa i que has investigat força, que és el de les bruixes. Jo tenia ganes de sentir-te parlar d'això, perquè són importantíssimes les bruixes en aquest llibre.
Sí, 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 sí. De fet, tinc moltes ganes de parlar de moltes de les coses que has dit, però començo, si vols, per les bruixes. Exactament, una mica com te venies a dir, les bruixes. Jo faig una primera investigació sobre bruixes en els dics, treballant amb els dics, i m'adono que m'interessa molt, m'adono que hi ha molt potencial, m'adono que es pot investigar moltíssim, i llavors em submergeixo a fer molta més recerca per escriure el canto jo. I les bruixes m'interessen a molts nivells, no? M'interessen al nivell històric, que és un tros de la nostra història. M'interessen també a nivell literari i a nivell màgic. Tu llegeixes els judicis, els judicis per bruixeria, en els que se les jutja i després se les assassina, i l'imaginari màgic del que parlen, més enllà de la tragèdia i de les tortures i dels assassinats que vindran després, et dona tota una concepció del món, no? I de la màgia i de la por en aquell moment. I llavors, a més, també m'interessen les bruixes a nivell de veu, a nivell de perspectiva. El canto jo escric des de la perspectiva de molts personatges diferents, i em miro la muntanya i em miro l'espai des de maneres de percebre el món i d'entendre'l i de comunicar-lo molt diferents. I en fer tot aquest procés t'adones de que bueno, d'una cosa que ja sabem, però que no està de més anar reflexionant, que és que totes les històries s'expliquen des d'algun punt de vista, des d'una mirada, i al llegir sobre bruixes i sobre judicis t'adones que tot el que sabem, no, d'aquestes dones i dels processos judicials, doncs està escrit per les mateixes persones que les jutgen i que després les assassinen. I una mica en el canto jo els dono, no, una mica de veu i una mica de perspectiva perquè expliquin la seva pròpia història i, a més, sobrevisquin a la mort, o la mort no sigui el gran final traumàtic i terrible on tot s'acaba, sinó que elles continuen, i de fet se n'enriuen una mica dels que les van matar i ho diuen, cap d'aquells s'ha quedat aquí a menjar mores ni a passejar per aquests boscos, i nosaltres sí.
Això és una de les coses més meravelloses també que passa amb les veus, no només la diversitat i la varietat de punts de vista, sinó que són capaces de narrar des del més enllà, des d'espais i posicions que travessen i desafien la mateixa noció de temps, no? I és aquesta idea també universal que apareix i que compareix en els dics d'una veu universal que fins i tot revela la pròpia naturalesa de l'explicar. Tu t'ha interessat també sempre molt aquesta idea de storytelling, no? I
totalment,
de com som capaços d'explicar, sí. De manera fins i tot polièdrica.
Totalment, sí, m'interessa molt pensar d'on venen les històries i com es construeixen i a qui pertanyen i què passa amb aquells que són explicats dins una història o què passa amb aquell que explica una història, no? I les relacions de poder o els xocs que es poden establir en tot aquest batibull del narrar, no? De l'storytelling.
Deia la Maria les bruixes, també a les dones d'aigua, que també estem acostumats o hi hem llegit sempre des d'un punt de vista diferent, no?
Exacte, sí, les dones d'aigua passa una cosa molt semblant. Totes les històries de dones d'aigua que coneixem, que són aquests, les dones d'aigua són aquests personatges mitològics del Pirineu i no només, també del Montseny i també de molts llocs amb noms diferents, doncs les seves històries sempre s'expliquen des de la perspectiva dels homes que s'enamoren d'elles. S'enamoren molt d'elles, sovint s'hi casen, elles els hi demanen que mai diguin que en veu alta que elles són dones d'aigua i un dia s'enfaden molt amb elles i els hi diuen, ja havies de ser una dona d'aigua, i la dona d'aigua desapareix abandonant el senyor i abandonant els nens i no torna mai més. Però les històries de com s'enamoren d'elles i de com, no, i de com es casen amb elles sempre s'expliquen des de la veu dels homes. I és una altra cosa que en el llibre reverteixo, que són elles que tenen veu pròpia per explicar les seves històries.
Que d'altra banda hi ha un altre element, que és que són elles que expliquen la història, però l'expliquen fent servir un món verbal que em sembla que te'n vas directament a rebostejar en Jacint Verdaguer. És a dir, que te'n vas en el territori dels homes que expliquen les dones d'aigua per robar-los les paraules, per invertir el joc. I això també és una cosa que és molt, molt, molt graciosa en la teva escriptura, i és que un pot anar seguint, tu abans parlaves d'aquest filet transparent de bava que deixen els cargols, doncs d'alguna manera el filet de bava dels teus mestres hi és d'una manera preciosa, que és una mica la manera quasi més musical que no literària, que són aquells homenatges musicals als grans mestres que el fas sense complexos i en plena llibertat. Hi ha de tant en tant l'aparició d'una paraula que jo he editat la Víctor Català, de tant en tant m'aixecava i pensava, uah, l'agafada!
Sí, totalment, sí. I la Rodoreda i això, i en Verdaguer, jo vaig dir, no, si me'n vaig en aquest tros de món i jo m'haig de rellegir que n'hi go i prendre punts i en profunditat, i ha de ser. Sí, i així d'altres, i així molts d'altres, que és això, d'una manera molt, molt tranquil·la i molt de picada d'ullet, que a vegades són més clars o menys, o hi ha qui els ha llegit més i per tant els hi veu molt, i d'altres que se'n descuiden uns altres, doncs sí que hi són totalment, sí.
Però aquesta cosa de com sorgeixen, com la gent s'explica les històries i com es transmeten les històries, és una de les coses que tu havies treballat abans de fer-ho a través de l'escriptura, a través de la teva obra visual, pel que he vist, perquè no he vist la teva obra visual, però n'hi ha una de peces fetes per tu que m'ha cridat molt l'atenció, que és, evidentment, aquell en què una noia i un noi s'expliquen un secret que no han explicat mai, però se l'expliquen en la llengua pròpia que l'altre no entén. Per tant, el secret continua. I això és...
I llavors se destrueix l'àudio de la peça perquè mai ningú pugui sentir, sí, el secret. No? Sí. I la peça acaba sent una càpsula d'aquests dos secrets o d'aquestes dues maneres d'explicar. Sí, totalment. A mi sempre m'ha interessat molt i sempre m'ha preocupat molt l'explicar, no? el narrar, el com expliquem, el què expliquem, el què cap a dintre de les paraules. I sempre ho he relacionat molt, doncs, això, tant amb la construcció d'històries com també amb la col·laboració o amb la relació entre persones, no? Perquè explicar sempre és explicar-li alguna cosa a algú. I en la meva producció artística, sí, m'he preocupat sempre molt de tots aquests temes, que de fet jo sempre dic que les novel·les agafen forma de novel·la i que el format novel·la m'interessa molt i em funciona molt bé, però que també les entenc com a producció artística, en aquest cas fent servir el text. I la novel·la a mi m'agrada molt i em va molt bé perquè em permet dues coses que m'interessen molt, que per una banda és investigar molt amb metodologies que jo entenc molt relacionades amb l'art, no? investigar i seguir idees i perseguir idees i obrir portes i després més portes i investigar d'una manera molt molt seriosa i fins i tot acadèmica si fa falta, però també molt des de l'instint, investigar el que m'interessa i anar a buscar tot el que vull saber, encara que sigui espars o encara que sigui en un primer moment desconnectat. I llavors amb tot aquest aprofundiment de tot aquest saber o de totes aquestes coses que jo vull anar entenent, em permet fer el salt i construir una història, no? I explicar tot un seguit de coses i construir un món. I la novel·la, clar, em permet tot això. Llavors és un lloc on ara mateix estic molt contenta, no? I molt còmoda.
Perquè tu, de totes maneres, vas trenant l'escriptura amb la producció d'obra visual, no? Bueno, d'obra híbrida, potser val més dir-ne així.
Sí, sí, sí. Tot i que ara mateix tinc la majoria dels meus esforços posats en l'escriptura. Tot i així, jo vaig fent petites peces, jo vaig fent cosetes i sí, vaig treballant de manera molt híbrida, encara que el text, jo sempre dic que el text, les paraules, s'emporten bona part de la meva energia.
Bé, però efectivament text és una paraula polisèmica que pot dir moltes coses, no? I tu que has treballat això, des de videoart, creacions artístiques diverses, la novel·la que pugui funcionar com a receptacle de tants materials, aquesta també, no? També hi ha poemes, hi ha microhistòries, hi ha, en fi, tots aquests materials que també els dics també jugaves, no? Amb aquesta polifonia. Clar, i després l'espai narratiu, has dit ara la paraula instint, i quan un tria la muntanya, i aquell territori que la muntanya convoca instints, convoca violència, convoca mort i també vida, no? I a través també de moltes altres veus, la Maria en parlava, no? Els homenatges i a la Víctor Català i en Verdaguer, però, en fi, Raimon Casellas, Joaquim Ruïra, hi ha tanta gent que ha fet servir com a referent simbòlic la muntanya que és d'una fertilitat, tu has anat a parar allà al territori que més possibilitats també narratives et donava, no?
Totalment, sí, jo sempre dic que m'he costat a la muntanya i aquest tros de bueno, de món que és això, Camprodon i Prats de Molló, d'una manera molt, molt instintiva, d'una manera molt, molt honesta. Jo hi he anat a parar i tinc relació i he anat força, però jo, per mi, era un espai relativament desconegut, a diferència dels dics, no? Que jo parlava de la comarca d'Osona i és un lloc que jo he mamat des de tota la vida. Aquest apropar-me a la muntanya m'ha calgut, doncs, fer preguntes, m'ha calgut, doncs, trepitjar el territori, m'ha calgut llegir molt. I m'ha interessat molt, no? I m'ha enamorat molt. Però jo sempre dic que aquesta cosa d'anar a un lloc i de voler conèixer i d'investigar-lo m'agrada i que tinc ganes d'anar a llocs, no? I tinc ganes d'anar investigant territori, tinc ganes d'anar-me movent. I no em cal anar molt lluny, eh? No em cal anar-me'n a l'altra banda del món per trobar-hi coses que m'interessin molt. Però sí, sempre dic, tinc ganes de... I no sé quan, i no sé ni si, però tinc ganes d'anar cap al mar, i tinc ganes, no?, també d'apropar-me a ciutat, tinc ganes de viatjar, en aquest sentit.
No et cal anar lluny, però el llibre s'obre amb un homenatge i invocació a Islàndia.
Sí, 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 també jo hi vaig viure un temps a Islàndia, i bé, va deixar molta petjada, com totes les coses, no?, que vas fent a la vida. I en Laxness va ser un autor que a mi em va colpir molt, em va interessar molt, em va agradar molt, i llavors, a més, el anar tornant a Islàndia, vaig poder anar com tornant al que és casa seva, que estava una caseta a prop de Reykjavik. I sí, sí, vaig veure molt clar que el llibre s'encetava amb aquesta cita de Laxness, que precisament jo l'entenc, penso que parla una mica d'aquestes capes que jo deia, no? Ell, en el moment de la cita, diu, no?, els camins que han obert any rere any tots els cavalls del passat, no? I t'imagines tots aquests cavalls que van fent, no?, a capes aquest camí.
Però això, veus, és una cosa que també jo la trobo molt, molt divertida, a més de molt interessant, que és que en un moment en què un cert discurs dominant associa la modernitat, d'una banda, a les coses globals i, d'alguna manera, les coses desencarnades, aquesta idea d'una xarxa que és el món contemporani. I xarxa vol dir desaparició del territori i desaparició de l'autor, és a dir, de qui és que t'està parlant allà dintre i des d'on t'està parlant. Tu te'n vas a buscar territoris i situacions que permetin de tenir sempre molt clar qui és que està explicant. I això ho trobo fantàstic, perquè em sembla molt important, i d'altra banda em sembla que vas ben acompanyada d'artistes molt bonics que estan fent feina, i t'he de dir que a Catalunya crec que hi ha una certa eclosió de textos que fan això que fas, que és el viatge en el petit territori propi, allò que els castellans en diuen pàtria xica, però com un territori que, en el fons, l'explores sabent que no el coneixes i que té moltes zones ocultes i que té moltes zones d'ombra, d'una ombra que pot ser deliciosa, però ombra al capdavall. I això, la veritat és que aquesta relació amb el territori, jo tindria ganes que em parlessis una mica més.
Totalment, sí. M'ha agradat molt el que deies, aquesta idea d'això, no? D'anar a buscar la cosa petita, d'anar a buscar el territori concret i de fer-ho des de la certesa de que està ple d'ombres o de que està ple de trossets que no arribaràs a conèixer. I, de fet, si jo continués preguntant, i si jo em quedés en aquest tros, no?, a Camprodon, preguntant i coneixent gent, en sortirien més i més i més i més i més i més de històries. I a mi m'interessa això, m'interessa preguntar, m'interessa saber, m'interessa anar a buscar, no?, els detalls damunt de l'espai. I bé, és el que he procurat fer amb el canto jo, i des de la consciència que no he explicat totes les històries i que n'està ple, no?, sota de cada pedra podries trobar-ne una altra, però que per això estem, no?, per anar dedicant energies i temps a preguntar i a buscar. Sí.
I escoltar, sí.
I escoltar i a llegir, eh? Jo també molta de la recerca l'he fet llegint. I això, no?, i obrir molt les orelles i a mirar.
Voleu que jo vos la cante, la cançó del paradís. Voleu que jo vos la cante, la cançó del paradís. En aquest món tothom plora dia i nit. Si no, les penes passades, les penes que han de venir, també plorades les mies, més ara ja canto i ric.
I a mirar, perquè ara dèiem, parlàvem abans de la diversitat de materials, i per exemple la història de l'Eva, la nena republicana, narrada en castellà, està basada en una fotografia.
Exacte, sí. Està basada en una fotografia d'una família real que se n'anava, no?, pel camí de la retirada, i és una família que són d'un poblet d'Aragó i que parlen en castellà, i per això jo vaig veure molt clar de seguida que el text l'havia d'escriure en castellà, que a més em permetia això que dèiem, no?, amb aquest joc de veus doncs si tothom entén el món i l'explica d'una manera diferent, també ho fan les llengües, això, no? Cada llengua és una manera de posar nom a les coses, és una manera d'entendre-les i després explicar-les. I tot i que jo m'enduc i m'invento la història de l'Eva en el sentit que a la vida real va ser diferent del que jo explico, sí que surt d'aquesta imatge real que es va publicar en una revista francesa, que parlava precisament de la fugida republicana.
A més, en el cas de la història de l'Eva, com en altres que tu mencionaves, David, passa això que, esclar, els éssers vius es moren, però no es moren. És a dir, la mort és una porta. Sí. I ja està. I un dels capítols molt bonics del canto jo, és del canto jo, oi? No és dels dics, perquè em faig uns grans embolics a aquestes altures. És el moment en què, un cop morta una vella pagesa,
els dics
aquesta, sí. Veus?
Pensa.
És bonic que hi hagi un continu amb el lament de la Maria, que uneixi les dues, els dos llibres.
Tenen, ara hi arribarem, però aquella vella pagesa que es mor i que està molt satisfeta d'haver-se mort.
Sí.
I que, a més, més enllà de la mort, hi ha tota una sèrie de coses que efectivament les ha perdudes, la quasi totalitat del seu cos, però ha conservat les mans. I aleshores està molt contenta. Perquè més enllà del que té de graciós, hi ha aquesta idea, que és una idea molt certa, d'una vida que la vida és un continu. El que no és un continu és la biografia d'una persona. Però aquesta idea de la transformació constant. També és un gran motor, trobo, dels teus llibres, especialment potser del canto. Jo, que jo no sé si ho fa, que te'n vas al territori de la muntanya, d'alguna manera és un llibre en què la violència és més present que en els dics. En els dics ja apareix, ja.
Sí.
I la mort, sense complexos, vull dir, forma part d'aquella gran festa del viure, la mort també. Però els dics és el món pagès. Canto és la muntanya, i hi ha aquesta cosa també de la muntanya, que és un perill, i que és un perill que hi és sempre, que és al mateix temps que molt central, curiosament. No sé si t'ha passat a tu, David, però que ho vas llegint sense inquietud, encara que es vagin morint persones i tot el que tu vulguis, però el clima no és el de l'inquietud.
Perquè la mort, efectivament, està integrat, tu ara ho deies, no? Està integrada dins el cicle natural de les coses, i al final, doncs això, les veus des d'on narren no importa tant com el que expliquen, com el que transmeten, com el que senten, no?
Sí, sí, i la presència de la mort, doncs hi és constant, però jo sempre dic, igual que hi és constant la presència de la vida, i no sé quina és més bèstia, o no sé quina és més cruel, si la mort o la vida, o aquesta, no?, aquesta energia, jo sempre dic, no?, o aquesta violència urba i sense moral que tira endavant, o sigui que sí, d'acord, algú li cau un llamp al cap i a nivell individual això és una tragèdia, però la primavera arriba i els cabirols es reprodueixen i, no, i les flors surten i tot continua endavant, més enllà d'això, de les petites morts, o més enllà de la violència o de la tragèdia. I sí, i en els dics també passava que hi havia aquests pics o aquestes picades d'ullet d'una certa violència al motorista que té un accident amb un grup de porcs senglars, sí. I de cop i volta els porcs senglars l'ataquen i l'haguessin mort, no? I també m'interessen molt a mi els xocs, els xocs.
T'agraden, sí?
Sí, sí, m'agrada reflexionar sobre una certa violència o sobre un cert xocar, no?, entre persones o entre animals i persones o entre persones i la naturalesa, o entre la naturalesa amb ella mateixa. I sí que van apareixent tots aquests cops, no? De fet, fins i tot hi ha el capítol del canto jo, que es diu literalment la urt, no? Allò, el xoc.
Sí. Mm. Sí, 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 n'hi ha de moltes menes. Hi ha també la vaca Samantha, que es pensa que és una cabra, que és molt divertida i que va pels marges i s'estima. No, i tant.
Tota aquesta barreja, no?, abans també dient el cabirol, jo crec que és una cosa interessant de comentar tècnicament, fins i tot, que tu mires i hi ha moments, uns quants, d'aixecar-te de la cadira i anar aplaudint. A mi em va passar, entre d'altres, em va passar això de les veus dels narradors, no?, que és, jo crec, una dificultat notable fer-ho, sobretot versemblant, perquè narren des dels núvols, narren també els bolets, no?
Això és
va venir el senglar i ens va arrencar, va venir l'home i ens va arrencar.
Són trompetes.
I després hi ha un més difícil encara, que només li he vist fer a persones com McEwan, com Mercè i poca gent més, que és construir, insisteixo, de manera plausible, un narrador prefatal. És a dir, algú que narri el seu propi naixement, i per tant tot que travessi i llavors de cop i volta inauguri el món i això fa aquesta olor i aquesta visió i abans hi havia ombra i ara és llum, i dius, que bé que s'ho ha passat, segurament.
Sí, li deixes literalment, jo parlo molt del... No, del joc i del gaudi en relació amb aquest llibre, i del joc i del gaudi des de la seriositat més estricta possible, però sí, jo he jugat molt i a més m'he passat molt bé, i el llibre i el fet de construir la novel·la a partir de totes aquestes veus a mi també em permetia doncs aquest punt de bogeria, no? Aquest punt d'irreverència, aquest punt d'atreviment de dir, va, fins on més? On més em puc ficar? On més puc anar? No? I el de les trompetes, el capítol de les trompetes o dels bolets, era gairebé una broma amb mi mateixa, no? De dir, sí, de veritat, de veritat. I sí, bé, jo hi ha diversos capítols que he escrit rient, no?, fins i tot, de dir, mare meva, o de dir, ostres, que bé, no?, d'estar aquí al mig, d'estar provant o d'estar fent aquest joc.
Sí, això és fonamental. Com a lector dels teus llibres, és el plaer i és aquest joc d'endevinalles, que comences un capítol, perquè són novel·les construïdes ben bé amb una autonomia dels capítols que fa que podrien ser contes, si un volgués. Realment tenen una autonomia perfecta, però Sí, són capítols que van sedimentant d'una certa manera i que sobretot et fan fer un viatge que tu, cada vegada que comences un capítol, penses, a veure qui parlarà.
On soc?
Exacte. On soc? És aquest joc quasi de la gallina cega, de començar i a veure on m'haurà dut. I això és una cosa que és deliciosa. Deliciosa. I hi ha una... Torno a les bruixes, perquè jo crec que són... Vaja, crec que és de les parts realment molt apassionants que planteges, que suposo que aquí el treball d'investigació i de reflexió deu haver estat... la part subterrània deu ser molt important. Sí, nosaltres en veiem la pell, però la sensació que fa és que hi ha una arrel molt fonda. I que a mi em feia pensar una mica també en tu com a bruixa al capdavall. És a dir, les bruixes, i això es veu quan en parles, encara que siguin unes bruixes molt juganeres i gracioses que es fan pipí a les creus de terme i coses d'aquestes, les bruixes són dones que saben coses. Són dones sàvies, són dones que saben fer néixer les criatures, són dones que saben curar les malalties, són dones que saben veure dins de les persones en el sentit de tenir una experiència de l'humà que les distingeix de la resta. I, per tant, són perseguides com a persones que saben el que no haurien de saber. I, és clar, això... tinc la sensació que tu et sents a prop d'elles en això. I em feia rumiar també en una vegada que vaig anar... Ara no recordo, em faré un embolic de noms. A Vallbona, no recordo si era Vallbona, però que és clar, veus les comunitats actuals de monges i pobrissones fan coixinets d'espígol. I en el lloc on estan fent coixinets d'espígol i a tot estirar un xarop per curar la tos... Hi havia hagut, a l'origen, unes comunitats de dones que hi eren per investigar lliurement aquells aspectes del món que volien comprendre. I aquest trajecte és un trajecte terrible.
Sí, sí, sí. A mi també m'interessen molt totes les... com us deia abans, m'interessen molt les històries i també m'interessa pensar sobre totes les històries que hem perdut, sobre tot el que no ens ha arribat, no? Sobre tot el que hem oblidat. I llavors hi ha tot un coneixement, no? Tot un tros de la història d'aquestes dones que... Bé, que desconeixem i que desconeixerem sempre. I no passa res, el món està ple d'històries que s'han perdut. Però no deixa d'interessar-me pensar-hi i jugar a això, a reconstruir-ne trossos, no? A repensar-ne trossos. I m'agrada això, com deies, de relacionar-me, no? amb aquestes dones bruixes, perquè l'Alexandra Laudo, que és una comissària d'art, l'altre dia em deia: entenc la teva escriptura com una escriptura mèdium. I no, de ficar-se dintre dels llocs i deixar-te... O no tant ficar-se dintre els llocs, sinó deixar que se't fiquin a dintre, no? Les històries, o que se't fiquin a dintre els coneixements. Jo sempre dic que abans d'escriure sobre bruixes vaig haver d'investigar molt, de llegir molt, 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 d'omplir-me molt de coneixement per després poder deixar anar, doncs, aquestes veus. I res, m'ha fet gràcia, perquè la idea de la bruixa, la idea de la mèdium en relació amb el llibre.
Clar, les dones també, en general, són personatges molt poderosos en aquest llibre, no? I penso a la Sió, la mare Coratge. La seva història parla d'això, no només de coratge, parla de soledat, parla de... també de la descoberta de l'amor i del sexe. És molt bonic com ho explica, no?
A mi una de les coses que m'interessava molt del personatge de la Sió és parlar del sexe, no? D'aquesta dona que ningú li ha ensenyat res i ningú s'ha plantejat mai que ella pugui tenir-hi cap mena de relació agradable amb el sexe, no? No està per això, ella. I jo sempre penso que les històries les escriu qui les narra, en el sentit de que tu pots explicar la història que tu vulguis. I jo volia explicar una història de la Sió, que més enllà de ser molt dura i molt bèstia, i aquí és un punt d'esperança en la seva relació amb el sexe, no? Tots hem sentit aquestes històries de senyores molt grans que et diuen: no és que jo no he gaudit mai, no és que jo no... I la Sió és una persona que ella ho diu: jo vaig aprendre, no?, a trobar els caminets, a posar-me com m'havia de posar per tal de que fos una experiència agradable, una experiència apassionant, una experiència alliberadora per mi, encara que ho dugués en secret, no? Ella ho diu, jo sempre feia veure que no, però m'interessava, no?, que t'obria una porta d'esperança, ja que era jo la que escrivia la història, donar-li a la Sió aquest poder també, no? Més enllà de tot el patiment que després em carregarà l'esquena.
Això em fa pensar en una novel·la que no s'assembla gens ni mica a la teva, però que en això sí que hi ha un punt de contacte fort, que és el Mare de llet i mel de la Najat El Hajmi, que té un capítol absolutament meravellós de la lluna de mel d'una noia que sap posar-se bé, que instintivament ho fa i que aleshores narra el contrast enorme entre una vida diurna, que és una vida completament sotmesa, i una vida nocturna, que és una festa. I és molt bonic, això. Sí. Tens raó, és un aspecte molt important també del llibre, que el tractes amb molt de pudor, d'altra banda. És una cosa bastant guapa també, perquè tot i que és evidentment una matèria primera, el tractes quasi que amb el sentit de la decència de fa dues o tres generacions. És a dir, no és de dret, saps? És Com ho farem per dir-ho, això?
Sí, clar, de fet no deixo d'estar-ho explicant des de la perspectiva d'això d'una CEO que de fet prou li devia costar, plantejar-se totes aquestes coses, no? O relacionar-se amb la idea d'un cos nu o amb la idea del sexe. I sí, totalment.
No, és molt bonic que obris aquesta porta, perquè potser hem sentit més aviat els relats, que també hi és, de la criança i de la duresa, de la soledat, que tot això també hi és, però en canvi aquesta altra banda, aquesta part que ha estat bandejada, doncs sí. Normalment no teníem veu.
I a mi també m'agradava, em sembla divertit, el capítol en el que el sexe està explicat des de la perspectiva molt diferent i molt més divertida o esbojarrada o alliberada de la gossa que veu els seus dos amos copulant i diu, vinga, jo també vull.
I quina bona olor que
sí,
fa això!
Exacte.
És tronxant, aquest capítol. Sí, és molt bo. Que s'han d'interrompre per tancar la porta d'una vegada.
Prou, fora!
Sí, parlant de, no? Abans de veus i a proeses tècniques i a narradors diversos, doncs aquest narrador caní també és meravellós. No? Un pot empatitzar i pot dir, jo he de preparar-me per escriure des del punt de vista de, no ho sé, d'una dona, d'un home, d'un nen, de no tornar una mirada infantil, però tornar una cosa que en principi no hem estat mai físicament. Per això dic la dificultat.
Sí, és molt interessant a nivell de llenguatge també, no? Per exemple, jo em plantejava la diferència entre el cabirol, que és algú que no ha tingut mai contacte amb els éssers humans, del gos, que és algú que està constantment, o sigui, criat i envoltat de persones i, per tant, dels objectes que hi ha a dintre de les cases, de les dinàmiques que hi ha a dintre de les cases, i és molt, bueno, és un joc molt divertit de fer també això a nivell de llengua i a nivell d'imatges, no? I d'entendre com explicar segons què.
Parlant de llengües i d'imatges, hem de recordar, avui estem a Ciutat Maragda parlant amb l'Irene Solà, que no únicament ve de les belles arts i de la narrativa en el sentit més ampli, sinó de la poesia. Hi ha també el concurs de la poesia en aquest llibre, i és molt important perquè l'Hilari, que és un personatge fonamental, del qual sabem moltes coses, també des de molts punts de vista, no? I de moltes persones que s'hi relacionen abans, després i durant, amb ell, doncs, home, el títol ve d'un dels seus poemes, un poema molt particular. L'altre dia parlàvem amb el Jaume Pons de Lorda, celebràvem el bicentenari, a l'Irradiador celebràvem el bicentenari de Walt Whitman, ell ha traduït Les fulles d'herba, i jo li comentava, dic, és que canto jo i la muntanya balla podria ser un vers de Whitman, no? De fet, clar, no? Perquè tot el poema que escriu l'Hilari és un cant podria ser un fulles d'herba.
És un cant, absolutament, sí, i entenc el vers com això, no? Com un cant i alhora com gairebé una xuleria, no?, literària, el que et canto jo, i la muntanya balla. Que llavors a mi em serveix per fer tota aquesta reflexió al voltant de la literatura, no?, aquesta idea de la potència i de la màgia absoluta de les paraules, que sí, que evidentment, que metafòricament i no metafòricament poden fer ballar muntanyes. Sí.
I això és un homenatge preciós a un poema de William Carlos Williams,
sí.
No? This is just to say, on les prunes són mores, aquí, no?
Exactament. Sí, hi ha un homenatge a aquest poema que a mi m'agrada molt.
Sí.
Amb aquesta idea de moltes gràcies per donar-nos aquestes mores, eren delicioses, totalment.
Clar, la poesia m'imagino que al marge de la prosa poètica i tot plegat, això també hi ha en els X, ara tornem a fer el contínuum dels dos llibres, la poesia que no t'ha abandonat mai, és a dir, tu vas començar també, no?, amb aquest poemari que va guanyar l'Amadeu Uller, però que després, de la mateixa manera que parlàvem abans de les narracions i de les històries, també el fet de versificar, si més no mentalment, ha estat sempre present i forma part d'un llenguatge que continues aplicant.
Totalment, sí. A vegades em pregunten, tu encara escrius poesia? I jo sempre dic, sí. Mira.
No he deixat de fer-ho.
no he deixat de fer-ho, potser en una forma diferent, i ja anirem veient, no?, tots els projectes que vindran i totes les idees que voldrem desenvolupar, però sí, jo m'hi sento totalment relacionada i aquí és, sí.
I si no és indiscret, quines coses t'estàs investigant ara mateix?
No és indiscret, no. Estic investigant força. Ara mateix estic en un moment de molta lectura, més que de molta investigació, però sí que m'he passat molts mesos investigant en coses diverses. Una de les coses que m'ha interessat han sigut temes de bandolerisme a Catalunya, que són temes molt interessants. Una altra cosa que he fet ha sigut continuar buscant i parlar amb tot un col·lectiu interessantíssim de recerca que hi ha a Osona, que són senyors que fa més de 20 anys que parlen amb persones grans i bàsicament recolecten doncs cançons, històries i, bueno, llegendes populars i molt, molt de sabem de medicina, d'aquesta medicina popular.
Sí.
I llavors aquí també tinc un altre peu ficat. I més. Fins i tot he estat investigant una mica sobre carlins, que és un tros de món que no està tan lluny i no, jo no tinc la sensació de conèixer-lo gaire.
És veritat.
Però bé, i això són començaments de recerques que llavors continuaran i arribaran a... Bé, ja sabia a quin port. Però sí, que he seguit fent recerques vàries.
Ben arrelades també en anar a buscar aquestes vetes subterrànies que
sí.
Que hi ha sota d'aquests paisatges al mateix temps coneguts i al mateix temps una cosa que fas molt és, i que fas molt bé és d'ensenyar com es van creuant persones que han anat a parar en aquell lloc per trajectòries diferents, per motius diferents. N'hi ha que van a curar-s'hi, n'hi ha que al contrari van completament de cul, n'hi ha que hi han nascut, hi ha absolutament de tot. I que és una cosa ben interessant també d'aquest llibre, que és de donar-te que efectivament pots agafar qualsevol pam quadrat de territori i hi haurà una sèrie de gent que no s'han triat i que bé que hi han de conviure. I en els dics hi ha un capítol que és molt divertit, que es diu La guerra ciclista, que va d'això.
Sí.
Que fas coincidir això, uns quants ciclistes dominicals i un pagès en un tractor amb la neta, amb la filla, perdó, a la falda, ensenyant-li
Exacte.
Les bones maneres que s'ha de tenir quan ets un pagès i et creues una colla ciclista.
Sí, i jugant a mirar-te l'anècdota o a mirar-te el xoc des de les dues bandes, no? Des dels ciclistes tan tranquils i tan gaudint d'aquell paisatge, no? de camp mentre el creuen amb les seves bicicletes, i després la mirada del pagès que vol passar perquè ha d'anar a treballar i no el deixen passar perquè estan de passeig. I sí.
I tornant a lo d'abans, quines són les investigacions o les obres artístiques investigadores que t'estan interessant, que tens al voltant, que et resulten inspiradores?
O sigui, per exemple, que estic
parlant-me
ara mateix. Que segueixo a nivell de sèries o que estic llegint ara mateix, per exemple?
Diria, quins artistes estan fent treballs que et resulten interessants i estimulants?
Doncs la llista és molt llarga, però, per exemple, si no m'equivoco, entre avui i demà, la Lucrecia Martel, cineasta argentina, estarà a la Filmoteca de Catalunya. Penso que m'ho perdré perquè no tinc ni un minut lliure aquests dos dies, però la Lucrecia Martel és algú que m'interessa molt. I llavors a molts d'altres nivells, amb molta altra gent. Per exemple, hi ha una senyora amb... Ara a veure si em surt el nom i si no em surt en diré un altre. Una senyora poeta fantàstica, una senyora de 70 anys i no em sortirà el nom, t'ho hauré de dir en un altre moment. Però des de Cali Spooner, des de Sophie Collins, des de tot un seguit d'escriptores relativament joves que estan fent coses molt, molt canyeres, una mica fent servir el text, com et deia, per endur-se el cap a la performance o per endur-se el cap a altres llocs en anglès, tot això m'interessa molt. Llavors, artistes com Ito Barrada o artistes com Camille Enroth, que fan coses molt, molt diverses i molt diferents, però que a mi m'interessen. I bé, podríem seguir a nivell de... a nivell de literatura. Penso que l'altre dia en parlava amb Mariana Enrique de Miss Algú, que m'ha obert portes o que m'ha obert interessos i més, eh? Jo sempre vaig endavant i vaig endarrere. Ara estic totalment submergida amb els germans Karamazov, o vinc de fer una, no, una relectura per cinquena vegada dels 100 anys de soledat. I vull dir, jo em reconec que vaig donar... d'una punta a l'altra i d'un costat a l'altre i que m'interessa molt, 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 molt el que s'està fent a tots nivells, eh? A nivell d'art contemporani, ara mateix, aquí i a altres llocs, perquè podríem citar artistes catalans joves que estan fent coses ara mateix increïbles, no? Des d'una Laia Estruc, passant per una Clàudia Pagès, passant per... Bé, seguimos. Però també m'interessa molt això, no? Anar fent salts endavant i endarrere i anar a buscar... bé, coses d'aquestes que són allà i que s'han d'anar a buscar de tant en tant.
És a dir, que et sents ben acompanyada.
Sí, 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 sí.
Jo estic llegint un llibre que em sembla que t'agradaria molt.
A veure?
Que es diu Un retrato para Dickens, d'una autora uruguaya que es diu Harmonia Somers, que vaig conèixer a Argentina parlant amb la Nora Catelli i amb la Vera Giaconi.
Doncs m'ho apunto. I m'ha vingut el nom de la senyora que no me'n recordava, Penny Goring. Penny és una Goring. Senyora entre uns, jo diria, uns 70 anys tranquil·lament, que escriu poemes però els canta, des de la consciència de cantar malament. I és fantàstica.
I això la trobes...
Una puncarra de la vida, que a més això, no? Fa aquests recitals al costat de gent joveníssima que pot estar cantant rap o que pot... Bueno, aquesta senyora em va impressionar molt. I aquesta senyora jo la vaig conèixer a Londres, en un context d'art contemporani, en el que en una exposició es convidaven a diferents persones més relacionades amb el que en diuen ells l'spoken word.
Sí.
I bé, em va frapar fins al punt que vaig arribar a casa i em vaig comprar tots els llibres que tenia publicats, molts dels quals autoeditats, eh? Però sí, sí.
I se la pot sentir? Se'n troben
sí,
gravacions?
Sí, 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 i tant, se'n troben gravacions. Penny Goring, al YouTube se'n troben gravacions, segur.
D'acord.
I tu has percebut també en aquesta esfera internacional una cosa que aquí fa alguns anys, per fortuna, que estem revivint també literatura, que és aquest retorn a la natura, no només a cantar-la, sinó a l'entorn, a una preocupació, en ficció i en no ficció, que fins i tot ha fet néixer festivals de literatura i natura.
Sí, 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 sí. Per exemple, mentre jo treballava a la Whitechapel Gallery, que hi vaig treballar força de temps a Londres, vam tenir durant un any, pràcticament, tot un seguit d'esdeveniments que tenien a veure amb eren sobretot col·loquis, xerrades, etc, però que volien reflexionar al voltant de la idea de lo rural i de lo natural. Des de perspectives molt diferents, convidant artistes, activistes, fins i tot gent que treballava en feines diverses, i tot des d'una perspectiva, no, de l'art contemporani. I em va sorprendre en un primer moment, ostres, no, que interessant, al mig de Londres, que estigueu, no, portant gent de tot el, no, de tot el panorama rural anglès. Llavors sí, sí que penso que sense poder-te dir, no? Sense poder-te teoritzar molt bé o molt clarament què està passant exactament, però sí que penso que les mirades s'estan començant a desinhibir i se n'estan començant a anar cap a una mica a tot arreu sense prejudicis, no? El món de l'art ja no ha de ser només... no, només totalment enfocat a ciutat o totalment enfocat a la tecnologia, no, les mirades poden anar i poden interessar-se una mica per tot.
Per sort, insisteixo.
Sí.
Home, i a més en això em fa la sensació que Anglaterra ha de ser ben bé un paradís, perquè de gent que són gent completament de ciutat, incrustada en la vida urbana i treballant en el fruit de la vida urbana, que tenen una relació ben particular amb la natura perquè són caçadors o perquè són observadors de la vida animal o perquè són gent que ha decidit de conviure amb les guineus que circulen per Londres o el que sigui, o que són, doncs, uns enamorats dels arbres i uns grans observadors dels arbres. És una cosa bastant habitual, sí. Molt més habitual, diria, que en el nostre medi, en què sí que et trobaràs que tal periodista resulta que és ornitòleg i tal altre en sap molt de jo que sé què, però... És un plaer solitari, diguem, aquí. I tinc la sensació que allà és una... Hi ha una cosa, en aquesta extrema civilització urbana, molt ràpidament silvestre, que jo trobo irresistible.
Sí, 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 sempre dic, a més que a Anglaterra són tants, no? I en general estan tan... són tan ben organitzats o dediquen tanta energia a tot el que fan que hi ha espai per tot, no? Que hi ha espai per tots els interessos, per desenvolupar totes les idees i, a més això, en col·lectiu, no? I ben fet, i amb nom, i amb diners a darrere, i amb... Vull dir que sí, que és això, que hi ha de tot i més, totalment.
I tant mateix has deixat Londres per venir a instal·lar-te de nou aquí.
Sí, tant mateix he deixat Londres per viure a Catalunya.
Bé.
I amb moltes ganes, perquè Londres és una ciutat fantàstica a la que jo he estat molts anys, però s'està molt bé, s'està molt bé aquí a Catalunya, hi ha moltes coses a fer, hi ha molta energia, i bé, jo no volia viure a Londres per sempre.
En tot cas, home, de moment t'agraïm molt que hagis tornat i per la porta d'aquest cant tan esplendorós que és Canto Jo i la muntanya balla, amb aquest diorama salvatge d'animals que ens miren també, no?, des de la coberta. Jo crec que és una de les cobertes més celebrables que hem vist en anys.
Això és una cosa que estic molt, molt agraïda a Anagrama, perquè va ser una cosa que vam poder parlar molt i jo els hi comentava. Jo vinc del món de l'art, a mi m'interessa molt el llibre com a objecte, sisplau, no? Parlem de la coberta i pactem-la entre tots. I van estar molt, molt, molt oberts a aquesta idea. I jo vaig proposar, no, la idea de que hi haguessin animals prehistòrics a la portada. Una mica, no, per això que dèiem acabar de rodonir aquesta idea de les capes d'històries, no, i de coses que han passat damunt del territori que no sabem o que oblidem o que no ni pensem quan mirem un tros de camp. I llavors els dissenyadors de l'Anagrama van trobar aquest mural de mamífers per aquí passejant-se i jo, tan bon punt el vaig veure, vaig dir aquest és aquest.
Fantàstic. Sí. L'única pregunta que m'ha quedat per respondre del llibre és per què és bona l'arrel de la Roma.
Això és una cosa que no sap ningú, no sé ni jo. És un misteri.
És un misteri. És bonic que llencis preguntes de les quals no en sabem la resposta. La literatura potser és això. Són preguntes que no tenen una resposta unívoca, si més no. Irene Soler, moltíssimes gràcies per compartir aquest cant i aquests dics, perquè, insisteixo, hi ha, com avui hem comentat, no? un fil vermell que uneix tota aquesta obra i felicitats perquè, a més, està tenint una recepció entusiasta. No?
Moltes gràcies, moltíssimes gràcies per convidar-me.
De manera que t'esperem amb la pròxima iniciativa, no sé si una novel·la, projecte artístic i fins una altra. Gràcies, Maria, que vagi molt bé. Ens retrobem.
Bona lectura, sobretot.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I en aquest punt tornem a saludar el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Estic bé, gràcies, David.
Encara aquesta setmana amb algunes nits en dificultat per dormir, recordant la Inquisició que ens vas portar en forma de personatge. Per fortuna era un personatge literari al capdavall. La literatura no és que blanquegi els dolents, no? Però te'ls mires amb un altre...
Els grans dolents són grans personatges.
Veus? Exacte.
Malauradament.
Molt bé. Per on anem avui, en tot cas?
Avui anem per literatura francesa del segle XX amb Jean Genet, un dels clàssics.
Els noms importants, sí.
Clàssics passant pels marges, perquè va ser algú molt, molt... que venia realment dels marges, una persona molt, molt estranya, amb un recorregut vital molt, molt atípic en la literatura, en tot cas. Es coneix una carta que Jean Genet va escriure a André Gide el 1933, des de Barcelona, en què li demana si li pot enviar diners. Diu que està en la misèria més total. La cosa curiosa, no sé quina resposta haurà pogut tenir Genet de Gide, que era un grandíssim personatge als anys 30, futur premi Nobel. El que és curiós és que als anys 33 Jean Genet era absolutament desconegut, no havia escrit ni una ratlla encara, i per tant aquesta correspondència cap a Gide era, suposo, com realment una crida, un socors, ajudeu-me per l'admiració que us tinc, alguna cosa així. De la seva estada a Barcelona, entre el 32 i 33, em va parlar més tard en el seu llibre probablement més conegut, que es diu Journal du voleur, Dietari del lladre, que és el 1949. Cal recordar que Jean Genet és algú que va passar molts anys a la presó, va néixer de pare desconegut, abandonat per la seva mare, cuidat per l'assistència pública. Era molt intel·ligent, però amb una d'aquestes intel·ligències que es van desviar. Ja adolescent va tastar tots els graus d'empresonament reservat als menors d'edat i després va cometre bastants robatoris, per això va anar a la presó, va conèixer criminals, ell pel que diu mai no va matar ningú, però diu que va veure assassinats, i és tot un recorregut realment molt potent o miserable, o les dues coses alhora. I va començar a escriure des de la presó als anys 40, i va tenir, de seguida va treure l'atenció d'intel·lectuals francesos, com Jean Cocteau o Jean-Paul Sartre, que van intentar ajudar-lo. I aquesta novel·la, no sé si dir-ne novel·la, seria entre novel·la i autoficció, se situa pràcticament tot a Barcelona, una part a Andalusia, una part a París, i és doncs una crònica del seu dia a dia, que és de les coses més dures que es puguin llegir, des de l'aparent absoluta sinceritat d'algú que gairebé no amaga res, ni els crims i delictes que comet, ni la seva part sexual. Se sap que probablement es va prostituir, era homosexual. I homosexual en el món de les presons, és a dir, amb una jerarquització i una violència bastant forta. No amaga res de l'escatologia de la seva vida diària, també. És un llibre dur. Llavors, de Barcelona, que explica, per ell Catalunya no existeix, no parla de Catalunya, no parla de la llengua catalana, no se n'adona, no ho veu, no li interessa, això, com tants altres, sobretot francesos, els francesos tenen una certa miopia cap a el que és Catalunya. Va viure, diu, sobretot cap al carrer del Carme i, per extensió, al Raval, llavors hi viu sense viure gairebé, és a dir, amb un estat gairebé animal de vida, que descriu així sense cap ganes de posar-se endavant. Sartre va dedicar un llibre a Jean Genet i va dir alguna cosa, cito de memòria aquí, cito Jean Genet és a la vegada el seu messies i el seu evangelista. Alguna cosa així, perquè intenta idealitzar la violència i totes les coses sòrdides per fer-ne una mena de com de diamants, de pedres precioses, una cosa molt, molt bonica que forma part de la seva història. Quan ho llegim, les coses boniques no les veiem gaire. De fet, ell el que feia era captar, mendicar pels carrers, explica que hi anava amb un cabàs perquè la gent del Raval no dona diners, dona un rab, un porc, una patata. Llavors es reunien entre uns quants i llavors quan tenien prou feien una sopa i explica les petites malifetes que feia, algunes directament d'anar a robar les esglésies, d'altres coses una mica més elaborades com intentar, hi havia un tràfic de papers, documentació falsa i quan en podien tenir anaven als consulats respectius per intentar que se'ls pagués un bitllet de tren per tornar al seu país, i quan podien aconseguir això, després venien el bitllet per ara plegar quatre pessetes. Llavors, ell, al mig dels robatoris, dels polls, parla molt dels polls que té, de les puces, de l'orina, de la brutícia, de la ronya, de la prostitució més baixa, de les drogues més baixes, dels alcohols més baixos. Intenta dir això, fugir al pintoresc per anar cap a una mena de cosa sublim, idealitzada, des de la trivialitat, trobar sempre la bellesa. Estava com obsessionat per trobar la bellesa allà on anava, o en tot cas per trobar la bellesa allà on havia anat, potser per intentar netejar la seva pròpia memòria de moltes, moltes, moltes misèries i moltes, moltes desgràcies. És una mica, a vegades, estrany, perquè el Raval de la bellesa certament hi ha i n'hi devia haver, però tal com l'ensenya ell, és realment una voluntat de rentar el paisatge per arribar a un producte, per dir-ho així, que hauria pogut ser el mateix a qualsevol paisatge humà o paisatge natural del món. En tot cas, la Barcelona de Jean Genet és una Barcelona com poquíssima gent l'ha ensenyada, en tot cas en aquella època, als anys 40, sense cap intent de disfressar res.
Potser alguns grans fotògrafs també de l'època, en un Raval que no era el Raval sinó el Chino, no?
Sí, de fet ell en diu el Barrio Chino, en francès diu el Barrio Chino, clarament, sí, evidentment.
Sí, sí, de manera que efectivament paisatge exterior i paisatge interior i fosc també en el cas de Jean Genet i de la persona que va conèixer i de les situacions que va conèixer, que efectivament quina biografia, no? Tan,
sí, sí,
tan intensa allà on va ser. Gràcies, en tot cas, per portar-nos també aquest diari, aquest dietari de Joan Gené, llibre interessantíssim, d'altra banda, quan a vegades envellim i parlem d'aquesta persona literària que té tantes capes i tantes perspectives. Doncs bé, aquesta també hi és.
També hi és.
I s'ha d'incloure, val la pena tenir-la en compte. Gràcies, Joan Lluís.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona. Xanandoia, l'Ude, Serpa, Semanya, Valell, Macarone, Satana, o Petispec,
i Fregatelli, Fortuna, la, 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 i acabarem avui ballant sota la lluna amb la Yonder Mountain String Band. Amb vosaltres, com sempre, Dolors Jonal a la producció, Rosa Silloé a la consola i qui us parla, David Guzmán. Recordeu que totes les cançons del programa les trobareu a Spotify, a la playlist de Ciutat Maragda, i ja en van més de 200. Dancing in the Moonlight. We get it almost every night, and when that moon gets big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight, but they don't bark and they don't bite. They keep this loose, they keep this light. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Light our phone and we never fight. You can't dance and stay uptight. It's supernatural delight. Everybody's dancing. Everybody here is out of sight.